Aquí una horeta a les 12 per donar-vos més informació.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Primer parlarem sobre una iniciativa, els pactes o acords de centre sobre l'ús de pantalles que impliquen a famílies i també a escola. Seguirem amb la nostra tertúlia, on avui parlarem sobre com viuen els adolescents l'amistat en un nou context social i amb els canvis de criança actuals. I, com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Estan preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual. Sovint hem parlat de l'impacte de la tecnologia en la vida dels infants i adolescents i també de la preocupació creixent de les famílies pel que fa a l'ús de mòbil i de pantalles. En els darrers anys, de fet, hi ha hagut un canvi, podríem dir, clar, d'actitud. Més consciència, més debat i fins i tot els darrers cursos un ampli moviment perquè se prohibís l'ús del mòbil dins els centres educatius. Ara, però, comencen a sorgir noves iniciatives que van una passa més enllà, com són els pactes o acords de centre sobre l'ús de pantalles, que impliquen no només les escoles, sinó també les famílies, i que compten també amb la implicació de FAPA Mallorca i de la plataforma Fèria. Avui, per parlar sobre aquest tema, ens acompanya en Javier Ferriol, que és pare, que és president de FAPA Mallorca i també professor. Com estàs, Javier?
Hola,
bon dia.
Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé. I dona'm a parlar des de la teva doble visió, una miqueta, com a docent i també com a representant de les famílies, per començar. Tu com has vist que ha anat canviant en els darrers mesos o anys la preocupació i la consideració de les famílies pel que fa a l'ús del mòbil?
Jo crec que va sorgir, pràcticament no li prestàvem atenció, I crec que en el pas dels temps hi ha hagut una feina per part de molta gent de conscienciar amb aquest sentit en totes les vessants que pot influir el que un adolescent, fins i tot nins que encara no són ni adolescents, disposin d'un mòbil en tot el que... amb tot el que ell ha carrer, no?
Clar, va ser molt ràpid com a juguet, pràcticament se va convertir, no?
Efectivament. Jo, per exemple, record una feina feta des d'UNICEF que varen fer una mega enquesta, no? Allà on ja se podia veure tots aquests efectes, no? I, a més, estava molt bé perquè se preparava per actuar, no? I clar, vist en perspectiva, 4 o 5 anys després, s'han fet moltíssimes accions per tal de conscienciar no només a les famílies, sinó també en els centres i altres sectors de la població que també influeix. No?
Aquests darrers cursos, com han dit, el debat s'ha centrat un poc a la prohibició dels mòbils, sobretot en els centres educatius, també la regulació una mica de pantalles, però bé, centrem-nos una miqueta en el mòbil. A nivell docent, heu notat canvis amb aquesta mesura? Ha tingut, ara que ja ha passat un curs sense, diríem, un impacte real en el dia a dia dels centres?
Sí. Hem de dir que ja hi havia centres que, de qualque manera, ja havien prohibit, a la seva manera, l'ús del mòbil. El que passa que ara, diríem, ara és legal. Fins abans no ho era. I sí, s'ha notat molt perquè hi havia centres que potser no eren tan conscients i el fet de fer aquesta barrera de no utilitzar dins un centre educatiu pues ha tornat a obrir una sèrie de portes que s'havien mal fet, no? S'havia fet malbé perquè tots m'han d'anar a compte que si no hi ha una sèrie de normes, abusam del dispositiu, i les relacions que antes eren normal, de xerrar, d'escoltar, se van cap a un tipus de relacions que, bueno, que no són recomanables amb excés, no? I crec que han passat no el fet de la prohibició, sinó desperca, no? De començar a ensenyar quan ho pots utilitzar, quan no, quan t'has
adaptat. Una regulació.
És una regulació per tal de ser conscients, no?
Sí. D'acord. I ara ja una passa més, comencen a aparèixer iniciatives com pactes de centre. Explica'ns un poquet d'on surten exactament aquests pactes i també quin paper juguen FAPA Mallorca i Fèria en tot aquest procés.
Bueno, des de FAPA Mallorca i amb el programa Fèria sempre hem col·laborat. En aquell moment preocupava qualsevol tipus d'addiccions. Tema d'alcohol, tema tabac, tema... I ja s'han fet moltíssimes iniciatives i des d'allà tenen, diríem, són uns professionals que duen molts anys fent feina damunt això i clar, molt de pits, quan ja xerren amb ells, m'ensenyen, no?, què és el que realment funciona. Perquè des d'una perspectiva científica provada...
Parlant de prevenció de riscs, no?, en adolescents.
Exacte, però no som una opinió, no és dir, és que nosaltres fem això i ja està, sinó que darrere hi ha tot un seguit de professionals que diríem que fan ses accions que funcionen, no? I això és el que ens interessa des de FAPA, no? Es pot donar suport en això.
D'acord, i aquesta prevenció de risc ha abarcat la tecnologia,
Exacte.
Ara i do.
S'han fet accions concretes com BTD d'altres addiccions, però ara ja han comprovat i se necessita aquesta adaptació a el que són mòbils, pantalles, jocs, etc.
I dóna'm entrar una miqueta en matèria. Quan parlem d'aquest pacte sobre ús de mòbil, de pantalles, que se pacta i en quins objectius? Com funciona?
Clar, perquè ho entenguem una miqueta, clar, no és fem una xerrada i ja està, no? De fet, molt de pits en parlam, que una xerrada no està malament, però si realment volem fer un canvi dins aquest conflicte per avançar, doncs necessitem qualque cosa més, no? Clar, des de Fèria ho tenen molt ben organitzat perquè fan una sèrie de dinàmiques i del que se tracta és de prendre un acord allà amb tots els implicats, no? Que hi hagi les famílies, que hi hagi el centre, fins i tot que hi hagi els alumnes, perquè per poder posar en marxa i que hi hagi un canvi real, no?
S'han d'implicar tots els agents, diríem.
Efectivament. I això jo crec que és la part més important, no? Aquestes dinàmiques el que fan és parlar, concretar on estem, què volem... I clar, quan vas a una dinàmica d'aquestes te'n dones compte que les famílies saben el que han de fer. Però va més enllà el conflicte, no? Me comentava Miquel Àngel... Guerrero, que es diríem s'ha encarregat d'aquest projecte que era com el que fèiem quan teníem nens petits i anaves en el parc, que deies, bueno, me n'he d'anar, què passava? Que si li deies al teu fill no venia perquè jo me vull quedar i no...
Perquè això se queda més estona.
Exacte.
Que jo.
I quan mos posàvem tots d'acord i deia, a les 7 mos anem tots i mos aixecàvem tots i tot mos anàvem. I no hi havia cap problema, no? I era un poquet aquesta mentalitat, no? Perquè, clar, tu imagina't que tu a casa deixes que tinguis mòbil, deixes que jugui, i un altre, no. I aquesta retroalimentació és el que fa difícil anar tots en una línia, no? O tu prohibeixes tenir mòbil, però el company té mòbil, no? I potser estem xerrant de sisè de primària. I tal vegada mos hem de posar tot d'acord per dir... No importa tenir mòbil a sisè de primària ni quan passis institut a primer. Ja esperarem a segon o tercer o farem una sèrie d'accions per posar en marxa. I aquests són els acords en els que s'arriba des de distints punts.
Clar, és més senzill si tothom va en la mateixa línia.
Efectivament.
Ja hi ha centres que han començat a fer feina, sí, en aquests pactes que comentes, en aquests, sí, acords. Ens pots comentar un poquet algun exemple concret, explicar-nos com està funcionant o què s'ha fet?
Clar, ja hi ha centres que des de l'AMIPA és com que ho llancen els centres, quota, que haurien de fer això. I a partir d'aquí, l'equip directiu ha d'estar implicat, lògicament l'AMIPA, l'AFA, l'AMPA, també ha d'estar implicat, i a partir d'aquí el que se fa és... se va com una estratègia, no? Una sèrie de dinàmiques, se pacten una sèrie de dies, unes reunions, allà on en aquestes reunions s'arriben en els primers acords, no? On estem, què volem, què ens preocupa. I és molt curiós, perquè a lo millor a un institut preocupa més tema de jocs, per exemple, i un altre preocupa més tema de mòbil. I clar, com que cada centre té la seva idiosincràsia, no? Sí. Pues clar, s'arriben a acords distints, no? A un, a lo millor, simplement és crear un decàleg de lo que se pot fer, de lo que no se pot fer, de lo que se recomana, i a un altre s'arriba a un acord de dir, pues mira, com que feim primer, tots tenim els nins a primer de l'ESO, pues no els hi compram un mòbil. O, per exemple, deixant de jugar a la Play, a qualsevol, pues a les 8, i a partir de les 8 ja no hi ha dispositiu electrònic.
Coses molt concretes.
Coses molt concretes, que sorgeixen de les famílies, i estan avalades pels professionals, no? I per això jo crec que és molt interessant.
Podríem dir que les famílies estan passant de ser espectadores a passar a secció.
Totalment, totalment.
I a més plegades, no?, que és un punt important.
Efectivament. Jo crec que és un avanç importantíssim, no? A més, te sent recolzat. I el que sempre també dèiem és que parteix de ser necessitat. No és que vengui qualcú de fora i te digui això és el que has de fer, te recoman... No, sé. No. Parteix de ser necessitat, parteix de que cada família expressa què és el que li preocupa, i clar, te pot trobar que tu dius jo no passa res, jo al meu fill li deixo el mòbil fins tard, i no ha caigut en que, perquè no ha tingut un conflicte greu, perquè no ha anat més enllà. Però clar, te fa reflexionar, és dir, pues mira, el veïnat no li deixa tenir el mòbil,
és preventiu també, no?
Exacte. I no és punitiu, no te sent malament de dir, ho faig malament, jo ho faig així perquè me pensava, però el meu fill no és un problema, no està tot el dia en el mòbil, i deia, si un dia està fent les 11, pues li deix. Bueno, pues, mos reubica tots, vamos.
Imagino, però, que en qualsevol cas serà important que s'impliquin el màxim de famílies perquè hi hagi acords importants, no? Perquè sí. Si només s'impliquen dues o tres famílies, no serà el mateix. En aquest aspecte, estàu notant un canvi també, o encara costa la implicació de les famílies?
Amem, hem de dir que no, que quan se fa un taller d'aquests, no són 40 famílies que venen i estan allà implicades, i no, són grups reduïts, però sabem que això és efectiu. O sigui, a lo millor quan fem una xerrada, bueno, pues hi ha 20 persones, 30, però no hi ha una continuïtat, no saps, no va malament, com és lògic. Però d'aquesta manera sí que se sap i sí que se tenen ben clars les fites que aconsegueixes, no? Aconsegueixes que tant número de famílies, 10, 12, s'impliquin, facin, i estàs posant un granet d'arena que creix de forma exponencial, no? Perquè vas a tiro fijo, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, estàs anant a lo que realment necessita i se produeix un canvi. I això ens està passant. Tenim instituts, tenim escoles de primària, tenim la zona que és com una continuació de primària, el tip de pràctiques, després va a son PACs, la majoria de vegades, i tenen com aquesta continuïtat, no? I de cada pic hi ha més centres que volen iniciar aquestes experiències, no?
I doncs hi ha famílies que ara ens estan escoltant, o centres educatius, i volen adherir-se a aquests pactes, en aquests acords, iniciar aquest procés, podrien dir, com ho han de fer?
Bé, tenen distintes formes, no? El més important és cercar la informació, se poden posar en contacte amb FAPA, a través de la pàgina web, un correu electrònic, i tot d'una contestarem. Se poden posar en contacte amb la seva AMIPA, APA, per expressar això. Ells sabran tot d'una que nosaltres des de FAPA els hi enviem correus sovint perquè se puguin adherir, i després també és una manera de cercar informació de cap a Fèria, no? Cercar i veure tot el que té Fèria és un projecte que és molt interessant, que no només és de tema d'addicció de mòbils, sinó que abarca més...
Prevenció de riscs en general,
exacte.
Molt bé, i doncs moltes gràcies, Javier, i ja ho saps, esperant que tornis un altre dissabte a explicar-nos més iniciatives.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és diversió.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Fa uns mesos varen parlar en el programa de si havien canviat les relacions d'amistat entre nins, adolescents i joves pels canvis socials i de criança que vivim. Vàrem analitzar un poquet algunes causes, com la sobreprotecció en la criança, el missatge constant de cercar la felicitat, la pressió de les xarxes socials. Avui, però, no volem parlar tant de les causes com dels efectes. Com viuen ells mateixos el repte de l'amistat dins aquest nou context? I, com que avui volem veure la perspectiva de l'amistat des de l'inici fins al final de l'adolescència, ens acompanyen joves de diferents edats. Tenim en Joel, que té 12 anys i just comença l'adolescència. Hola, Joel.
Hola.
Hola. També tenim en Paula, que en té 17 i ja viu de ple aquesta etapa. Hola.
Hola.
I també tenim en Margarita, en Eduard, en Jaume, en Valentina i en Lluís, que ja són a la vintena, o s'hi acosten. Com estàu?
Ara, fins que et dic que sóc a la vintena, no?
Vinga, anem a parlar una miqueta d'aquest tema, d'aquests reptes, no?, de l'amistat. Perquè a l'adolescència és habitual que els referents passin de ser els pares a ser els amics. Quin paper penseu que juga realment l'amistat a la vostra edat? Començam amb en Joel, que és el més jove.
A ver, yo creo que a mi edad estamos un poco entre medias, que queremos estar con nuestros padres, pero ya empieza a tener más importancia los grupos con amigos y con quién estás.
De acuerdo. Paula?
Yo creo que en aquesta edat estan més amb els amics i menys amb els nostres pares i li contan més les nostres coses que ens preocupen als amics.
Clar. Passam dels 12 als 17, creixem una miqueta més. En el vostre cas, els més grans, com ha anat evolucionant aquest paper dels amics a mesura que heu fet anys, per exemple, Jaume?
Bé, jo crec que sí, els amics influeixen molt de la teva vida i sobretot influeixen en els hàbits que tens i a tot el que fas el dia a dia, perquè en el final tu, en tots els teus amics, tens uns plans, fas coses i t'influeix a tot a el que fas.
I ha anat canviant molt, Valentina, en aquests anys? El paper dels amics?
Jo crec que sí, perquè crec que quan ets molt més jove tu vols un grup d'amics per sortir o per estudiar, no sé, per fer coses més oci. I ara, per exemple, jo per mi és més important una persona que m'escolti, que jo també pugui escoltar l'altra persona, que puguem xerrar.
Tu notes que hi ha hagut un canvi en el que tu cerques, no?
Sí.
Anem a seguir parlant d'aquest tema, però més concretament del context. Un dels reptes que comentàvem en l'anterior tertúlia tenia a veure una miqueta en l'educació rebuda. A les darreres dècades, molts pares i mares, en la voluntat de fer-ho millor que la generació anterior, van acabar potser sobreprotegint en els fills. Està passant també actualment. I clar, especialistes apunten que això pot haver afavorit, diríem, més dificultats en els joves per tolerar la frustració i també per acceptar crítiques. Penseu que aquesta dificultat per acceptar crítiques pot afectar les relacions d'amistat?
A ver, yo creo que una relación tiene que... Una relación de verdad, los dos se tienen que criticar, y porque un verdadero amigo te dirá en qué fallas, no te lo dirá para molestarte ni para hacerte el mal, sino para decirte cómo mejorar. Y si tú no aceptas las críticas ni las quieres ver, pues la relación pierde profundidad y no es igual, que no es tan buen amigo.
Eduard, ¿tú què trobes?
Idò, sí, jo crec que afecta molt la manera en com se diguin les coses, perquè és vera que hi ha moltes vegades que mos poden dir una crítica que sona com molt hostil, la paraula crítica, però realment pot ser bona, el que sempre anem de crítica constructiva, i també depèn molt de com anem evolucionant en l'edat. O sigui, generalment dic que sempre hi haurà casos de gent que diu les coses superbé o supermalament, però quan tens relació d'amistat i és més jove, les crítiques a lo millor són un poc més hostils, o les reps com d'una manera més hostil.
Però penseu que el context que comentàvem pot haver influït o no?
Sí, segurament el fet de voler ser tu com a centre d'atenció i no entendre que pentures les altres persones també tenen problemes o tenen un dia complicat, i sobretot crec que el problema és quan les dues persones tenen el dia complicat, s'ajunten una per intentar recolzar-se en l'altra i cap de les dues aquell dia és un bon suport per ningú. Llavors acaba com a lo millor esclatant, i si només mos quedam amb aquell dia o som incapaços de veure la relació des de més enfora i dir bé, avui a lo millor no mos han xerrat gaire bé o no m'ha donat el que jo necessitava, o jo no he donat el que l'altra persona necessitava, me catxis, demà serà millor. Si no som capaços de veure això i mos quedam amb buah, avui m'ha xerrat fatal, ja està, no tornem a ser amics mai més, tenim un problema perquè acabam tornant a caure a l'individualisme una altra vegada.
I clar, han comentat aquesta dificultat per acceptar crítiques, per tolerar la frustració, però també s'apunta un altre aspecte, que és l'empatia. Clar, diuen que aquests pares, amb aquest intent de fer el millor possible, moltes vegades posen en els fills en el centre de tot i se'ls acostuma més a rebre que a donar. Vosaltres penseu que això pot influir en l'empatia i pot acabar afectant les relacions d'amistat?
Sí.
Sí, sí, definitivamente.
A ver, yo creo que sí que puede afectar, porque, a ver, si tu padre o tu madre nunca te dicen cuando están mal o cuando necesitas que los ayudes y no te dicen sus problemas, tú no puedes ser empático con otras personas.
I que també has de posar en pràctica com ajudar. A lo millor molta gent pensa que ajudar és fer una abraçada. I, per exemple, a mi, en el meu cas concret, si jo estic malament i qualcú m'ho ve fer una abraçada, me posa encara
no
més nerviosa. Però és com... Ai, necessit que me deixis el meu espai, poder obrir els braços i respirar. Sí. I en canvi hi haurà una altra persona que diu, ai, estic malament, i necessita una superabraçada i sentir-se superacuïda.
Sí, en el final és com una pràctica per el dia a dia. El que te trobaràs la gent que no, Margarita, no necessita una abraçada, i gent que sí que necessita, o moltes altres coses diferents.
Clar, potser si l'escoltes sabràs un poc el que necessita aquella persona, no? També és important, sí, d'escoltar.
I aprendre també com a entendre com està la persona. A lo millor jo tinc dies tristos, quan no estic enfadada, que sí que vull una abraçada. I que tu posis en pràctica això amb el papa i la mamà, crec que pot anar molt bé, perquè un dia estaran molt cansats de la feina i només necessitaran xerrar, i que tu els miris i els diguis jopetes, i que els hi facis un dibuix i penses, ah, mira, potser amb un regal ho puc solucionar, però no tot se fan regals, potser avui m'he de portar millor, no molestar gaire a casa i fer el que me diuen a la primera per fer-li més fàcil el dia.
Paula, tu que estàs a plena adolescència, tu diries que els adolescents en general són empàtics o tenen dificultats en aquesta empatia?
A veure, jo crec que comparant amb abans, l'empatia és algo que està més present i que se xerra més d'això. Però jo crec que a vegades costa que la gent tingui empatia i també que ells sàpiguen què és el que cada persona necessita. Jo crec que això és el que
està fallant. Això és difícil en general, no? Sobre les necessitats de l'altre, però també has d'estar pendent de, no només de les teves, no? Necessitats.
Clar, les altres també.
Clar, anem a un aspecte important. Hem parlat de la criança, però també tenim la tecnologia, que és un aspecte, diríem, molt diferent en els de dècades anteriors, no? I de generacions anteriors. Molta gent se comunica i se relaciona sobretot a través de pantalles. Vosaltres penseu que és el mateix tenir una amistat a través de pantalles que tenir-la de manera presencial? Lluís, tu què trobes?
No. Primer de tot, els missatges són molt menys interpretables el to i el sentit en què se diuen les coses. Ja pot haver molt més malentesos i tal. I segon que, mira, bé, en xerrant de relacions exclusivament a través de pantalles o que és millor però que xerres molt amb aquella persona per WhatsApp i no la veus tant perquè és una altra. Com està el WhatsApp, a lo millor, o si Instagram o el que sigui.
És diferent.
A lo millor hi ha gent que no queda tant perquè xerren per tal, veig la seva història, sé el que té la seva vida i quedam molt més de tant en tant. I a lo millor abans se quedava més perquè era l'única forma d'estar en el guia de la vida de la gent.
Però penseu que se pot ser tan amic d'una persona que tu coneixes de forma presencial com d'una persona que només és amic a través de pantalles?
No.
És que el millor. O sigui, no sé, en el meu cas concret, jo no juc a videojocs online, per exemple, però si hi ha gent que se coneix només d'això, queden i... O sigui, s'excusa per començar a xerrar, és un videojoc concret en línia, per exemple, i a poc li dius, ai, mira, ara no tenim cap partida, o mentre esperant que se connecti qualcú, te conto un poc el meu dia, tu m'ho vas contant el teu, i pentura, no són els teus millors amics, no? Però també crec que és més fàcil a vegades contar segons quines coses quan la gent no te coneix perquè penses que no te jutjaran o que no coneixen el teu entorn i no te fa por que li conti a una altra persona, perquè si jo he de xerrar amb algú de Madrid...
Clar, això és a vegades xerrar amb persones externes que no estan cada dia amb tu ni coneixen el teu entorn ni els teus amics. Jo crec que a vegades ja és més fàcil contar les coses per això, per el que ha dit la Margarita, que no te jutjaran i no li contaran a ningú.
En el punt de la qüestió, bé, jo sí que crec que és complicat mantenir la mateixa relació d'amistat, veguem-nos o farà veure'ns, però depèn del context. Si ja coneixes la persona d'antes, en persona, normalment, si ja passa a distància, si ja passes a WhatsApp o a Instagram...
I si no la coneixes?
Si no la coneixes, jo crec que és molt més complicat. Hauríem de començar a quedar en persona. No crec que sigui el mateix.
I també crec que tots mos estem referint, tots i totes mos estem referint a això, que quan dic que és més fàcil xerrar amb una persona perquè no coneix el nostre entorn, no estem dient, li anem a dir a bon vivint, li anem a dir les nostres dades personals, no, clar, sinó clar, que simplement vaig a compartir la meva experiència, però com que sé que no és amic de na fulanita, pues sé que no li contarà.
Que no li contarà.
Puc criticar na fulanita.
Exacte, però puc xerrar del meu problema na fulanita.
També fas com un reset, no? Perquè a vegades la gent té una idea de tu i una persona que no te coneix de res... Però clar, se pot arribar a conèixer igual o tenir la mateixa relació presencial que virtual. Aquí a vegades és una és mica complexa.
Depèn de lo que cerquis. O sigui, a lo millor tu amb aquella persona en concret, la relació que cerques és, mira, avui te contaré això perquè buf, i ja, i després jugam un poquet i ja està, i se m'has passat els dies, que a lo millor només estava enfadada perquè no m'han deixat seure en el bus i jo duia un mal dia. I ho trec, me distrec i listo, i a lo millor no ets això, el que te dic, no tindré super bon record en tu. I a lo millor en persones més presencials no els hi contaré segons qui, però sí faré segons quins plans, que també són importants i vàlids.
Hauríem de diferenciar, i de pot ser, entre el concepte d'amic a la vida real i d'amic a les xarxes socials?
Sí.
Crec que seria
sí,
la seu.
Sí. Sí.
A ver, yo creo que para empezar, el problema es que ponen el nombre de amigos que tienes en redes, que fuera más bien conocidos que tienes en redes.
Exacto.
Porque los puedes conocer, o a lo mejor incluso no los conoces, però no tenen por què ser tus amigos.
Clar, és que 400 amics o 500 amics és que són molts,
això,
i moltíssima sí. Gent té 400 amics,
això
500.
Això només ho fa Facebook, no? Lo de etiquetar amics. Com amics.
Sí, no sé, a Facebook
no,
són amics.
No faig servir Facebook. Clar, Instagram, Twitter...
Són més seguidors.
No, seguidors i seguidores i seguidors, followers.
Bé, idò, hem diferenciat una miqueta, no?, entre l'amistat virtual i la presencial, tot i que també pot ser enriquidora, com deies vosaltres, no?, també aquesta amistat virtual. Anem a seguir la comunicació digital, un tema que és bastant interessant i que l'hem estat veient aquests dies en el programa, que és que molts joves comencen a emprar l'intel·ligència artificial no només com a conseller, sinó també com a amic. Com a amic, el que li conten tot, que te pot donar bons consells, pensen, perquè pot ser més objectiu. Clar, la intel·ligència artificial sempre te respondrà de forma positiva. Sempre està disponible, no té mals dies, no té necessitats de que l'escoltis. Penseu que això pot afectar a llarg termini a les relacions d'amistat reals entre adolescents, on hi ha una altra persona i no una màquina darrere?
Sí. O sigui, el tema de la IA, en el final... no s'ha de tenir en compte, no té sentiments, són simplement números, i té un estadísticament se comporta segons
segons com li han ensenyat que s'ho comporti, vale? I això te pot generar unes expectatives de lo que pot ser l'amistat que no són reals. Les persones reals no sempre tenen el bon dia, no sempre faran el que tu t'agradi o diran el que tu t'agradi i no sempre te donaran la raó. Oh, i això és que has d'aprendre a acceptar-ho i tolerar-ho.
I l'intel·ligència artificial, molt de pics, és un reflex de lo que li està dient la pròpia persona. Perquè sí, aprèn, com ha dit molt ben Lluís, aprèn de les interaccions amb diferents persones, però hi ha moltes que tenen memòria, si no la desactives, o n'hi ha moltes que d'alguna manera o altra saben el que tu li has dit, i clar, si tu els hi has explicat segons quin problema és d'una manera més esbiaixada, és a dir,
com tu si dones la teva versió,
després, amb altres problemes, si estàs en el mateix xat o si tens la memòria activada, etc., també estiràs biaixat com te contesti.
Bueno, a ver, yo creo que como ya he dicho, Lluís, el problema es que el ChatGPT es muy bueno y que te enfadas con él y le tratas mal y te sigue hablando bien.
Eso sí.
Claro, te crea expectativas. Y claro, la amistad no solo es las cosas buenas, también la amistad en sí es las cosas buenas y las malas, un pack de todo.
Claro. Paula.
Yo creo que ella te responde lo que tú vols escoltar. I això també, això te dona expectatives, com han dit, perquè potser en una amistat real no... els amics no te diran el que tu vols escoltar, sinó te diran la realitat moltes vegades. Això sí, això no llevo que se ja estigui bé per consultar-li. Jo avui me trobo així, o m'ha passat això, què puc fer?
Pandura, intentant fent un mix de tot el que s'ha dit, està com a bé desfogar-se amb una màquina, perquè no li feriràs, tu te quedes un poc més a gust i potser després de mullar-ho tot...
Com qui ho escriu en un paper, no?
Exacte.
Moment de catarsi.
En
la ràdio,
dius, val, ara ja puc xerrar d'això un poc millor.
Clar.
A lo millor, no?
És important no confondre-la amb un amic, però, perquè sí, és una màquina i, a més, recordam el que deia en Eduard, té la teva versió dels fets. Tu potser t'has variat amb un amic, tu li contes la teva versió i potser la teva versió... que ell interpreta no és la més adequada ni la més correcta, per tant, el consell i o tampoc sabem de on l'haurà agafat aquell consell, de quina informació pot ser subjectiva d'internet. És que tot això...
Està bé, en lloc de dir jo penso això de lo que mos ha passat és, mira, li he contat això a sa IA i sa IA m'ha donat aquesta resposta, ja com que ficam una tercera persona mediadora, no exactament, no, però vale, m'ha trobat això i l'altra persona me dirà ja, però és que no li has contat això o no has tingut en compte això altre.
Jo sóc un poc més radical, no estic a favor de que la IA té arregl i els teus problemes personals. No és un amic i menys un terapeuta.
Clar, és que és delicat aquest tema.
Home,
Valentina.
Jo sé que és difícil de vegades contar segons quines coses, però també l'amistat, tu també has de posar en ti i si realment confies en aquella persona, també és un pas contar-li coses molt més personals, perquè jo crec que així també formes l'amistat més verdadera, no?
Clar, és que aquí tenim un tema també interessant. Molta gent de vegades, fins i tot, talla relacions a través d'un WhatsApp, perquè diu, és que més senzill dir les coses a través d'una pantalla, no? No pot ser, com el que deia na Valentina, si ho dic a un altre, no me surt igual. Què penseu? Clar, d'aquest tema de xerrar-ho moltes vegades tot a través d'una pantalla. Són conscients que hi ha temes que és millor parlar-los cara a cara, digues, Joel?
A ver, és veritat que para según qué cosas escribir es más fácil, quedo contigo a tal hora, voy a tal sitio, pero para las cosas importantes es mejor hablarlas en persona para no confundir las cosas y que el otro no lo malinterprete. Y si tú lo estás escribiendo por ahí porque te sientes más seguro, es básicamente que tienes miedo de lo que te pueda responder el otro y que te quite la razón.
Sí. A part, el tema és més senzill dir en plan, ei, a part de tu no sé què, i bloquejar-lo, que xerrar les coses per WhatsApp, xerrar els dos. Té els seus pros i els seus contras, penses millor les respostes, ja pot ser un pro per no dir cap animalada, o un contra per pensar un argument que te doni la raó sí o sí. I clar, està ja estem en espinal, però si fas, per exemple, el primer que he dit de dir, ei, tal, ja no vull saber res de tu, i no contestar, en espinal fas molt més de mal a l'altra persona.
I pot ser tu mateix, no?
Sí,
que perds aquella amistat.
A part. I que xerrant amb persona i fent les coses bé. Que a part, si ho fas per WhatsApp, en espinal són... són tècniques d'afrontament que no desenvolupes a la vida.
Paula.
Moltes vegades els missatges no se malinterpreten i jo crec que per jo és molt important estar amb aquesta persona físicament, escoltar com dius les coses, veure la seva cara, les seves expressions facials, el seu cos. Jo crec que això és important per comunicar-nos i perquè tot s'entengui, perquè serà molt més fàcil. A vegades és més fàcil dir les coses en missatges perquè no estàs amb aquesta persona enfront físicament, però jo crec que és, a vegades és pitjor.
Una cosa, no sempre quan tenim un conflicte és qüestió de tenir la raó tu, sinó de veure com ens sentim o com se sent l'altra persona. Perquè hi ha vegades que hi ha conflictes quotidians que no és que algú tingui raó, sinó que simplement ha hagut un conflicte i s'ha de solucionar. Però no perquè un tingui la raó perquè ho posi un llibre de text, per exemple. I després, jo trob que sí que hi ha coses importants que se poden dir per missatge, perquè si jo t'he dit que tens una cita en el metge o la metgessa el dia següent,
sí,
tot pot dir un missatge.
I coses pràctiques.
Jo crec que la diferència és si és una cosa emocional, si és un fet emocional. Perquè, val, som humans, no som màquines, i per tant no podem interactuar només amb missatges. Perquè tota la comunicació no verbal que expreses quan estàs xerrant amb una persona físicament, no la tens a la part dels missatges. I, per tant, no sempre és tenir por a que l'altra persona tingui la raó i tu no, sinó també es pot dir, he de dir una cosa que segurament pot fer mal a l'altra persona o segurament farà mal a l'altra persona, però no perquè li vulgui fer mal, sinó perquè simplement és una situació trista i, bueno, pues és més fàcil escriure un WhatsApp.
Afrontar, no?, una miqueta. Sí, al final parlaven també de tolerància a la frustració, tot això va una mica en aquest lot, no?
Sí, una darrera conclusió que vull fer sobre els missatges. És millor, si se pot xerrar en persona, molt millor xerrar en persona, però és millor xerrar-ho per missatge que no xerrar-ho.
Si
no en queda d'altre.
També és interessant. Margarita?
Que prendre no hi pensam, però és que passa moltíssim i ara no fa segur. Oh, què? Per què? És així, però també quan xerres per WhatsApp a lo millor estàs xerrant amb aquella persona i amb tres amics o amigues seves que, oh, pantallato.
Ah, sí.
Miro lo que m'ha dit. I tu com penses dit des d'allà altres persones? Buah, que fort. Dili això. Oh, com és així? Com t'ha dit això? Que? Buah, no, bloqueja'l. I tu estàs allà a casa teva plan, ai, man, què estarà pensant? I hi ha tres persones més comentant-se.
Tal vegada no és el més interessant fer això, el més intel·ligent.
Xerrant en persona, en l'altra persona, mentre se xerren per WhatsApp amb qui tens problemes.
Clar, i aquí ha de sortir un altre punt de surt de la tecnologia, que és també la paciència i s'escoltar. És a dir, moltes vegades hi ha gent que xerra amb tu per telèfon i mentre mira xarxes. Això passa sovint, també se nota, no? Quan tu parles en saltabou amb algú i notes que l'altra persona en moments perd el fil. Sí. Perd el fil perquè està mirant Instagram.
Notes de sobte temps. Dos cops, en plan...
Tic.
I un web,
o de sobte notes un vídeo, no? Que se li ha pujat el volum. I això també a vegades passa presencialment. Estem xerrant sobretot des jovent, perquè és un espai juvenil, però això també passa, moltes d'aquestes coses, en el cas dels adults, no? I passa a vegades presencialment, que tens una persona que no sap aguantar, pot ser, aquella conversa i desconnecta del que tu estàs dient. Exacte.
Yeah. No?
I tu notes que quan no xerra ell, desconnecta del que tu li estàs contant.
Clar, sí que és vera que això et juga i molt, que l'escolta activa se va perdent. Tu estàs amb els amics i se posen a mirar Instagram o vídeos de TikTok i tu dius, però bueno, i què fas? I allà se nota molt. En el final, qualcú que t'escolta i realment se preocupa, se nota i se respecta. O sigui, ha de ser algo que quan tu xerres i estàs en persona amb una persona, que t'escolti realment bé si li contes un problema important.
Però vos passa sovint? Passa sovint que teniu una conversa amb algú i quan xerres altra persona està actiu, però quan xerreu vosaltres, desconnecta?
Jo me call. O sigui, si jo t'estic xerrant i tu mires el mòbil, me call. I se queda així, tu mires i et dic, eh? No, però digue't, si t'estic escoltant, dic, no, tu tranquil, tu acaba el que hagis de fer i quan es tinguis temps...
Ja m'escoltes.
Ala, quan te passes? I dic, no, quan te passes tu, que no m'estàs escoltant.
Molt bé.
A ver, yo creo que antes se tenía mucho más paciencia, porque antes escribías una carta, 3 meses para que te la devolvieran, y ahora tardas un minuto en que te respondan un mensaje por WhatsApp y me está escuchando, me está ignorando.
Per favor, missatge important dels estudis de letres. Disfrutau de cada moment el que estigueu fent en aquell moment. Com diu una Margarita, val, si tu estàs amb una amistat i, o amb sa família o amb sa parella o amb qui sigui i voleu estar, per exemple, un mirant sa tele, l'altre amb el mòbil, ok, estau en aquell moment junts, però no, però cadascú està fent lo seu. Perfecte. Totalment vàlid. Però si estàs xerrant amb una persona, no facis una altra cosa que no sigui d'extrema urgència, òbviament, com pot passar qualsevol altra situació que no sigui en seu mòbil, estàs a la feina, tens una urgència familiar, val, ok, és una urgència familiar, i si tu estàs xerrant amb algú, respecte que estàs xerrant amb aquesta persona. Perquè això m'ha passat de tenir videotrucades que notes el que he fet abans de tac-tac, de like, però eren videotrucades d'hores, i en veritat era com, sí, estem junts, però no estem junts, no estem xerrant, com, però compta'm este dia, compta'm que tal.
El que va ser la pandèmia, no?
Sí, la pandèmia va ser terrible.
Clar, però és que ara fins i tot costa, a vegades, mirar una pel·lícula i no estar mirant el mòbil en el mateix temps. És que també el tema de l'atenció ens falla a tots bastant, eh? Per tant, hem de fer èmfasi en aquesta importància. I acabam amb un aspecte que també vos vull comentar, de xarxes socials, més concretament, que és que el missatge de prioritzar-se a un mateix. Cuidar-se, mirar per un mateix, evidentment això té coses positives, però pot aquest discurs de, podríem dir, individualisme dificultar la capacitat de ser empàtics i de cuidar els altres?
A ver, yo creo que la mayoría de los jóvenes ya piensan bastante en sí mismos, no les hace falta este mensaje. Yo creo que este mensaje se le pega más a los padres que tienen hijos, que están ocupados todo el día, y sí que les viene bien esto de cuidarte a ti mismo. Pero luego, por otra parte, te contra internet el siguiente vídeo, después de lo cuídate a ti mismo, te sale esta franja de la vida de tus hijos es el tiempo de su infancia que vas a pasar con ellos. Al principio les llevarás en brazos, no sé, como que te dicen que están que aproveches el tiempo con ellos, que siempre les prestes, que les des todo lo que quieran, que pasar mucho tiempo con ellos juntos. Y claro, es difícil compaginar el trabajo, cuidarte a ti mismo y estar todo el día también con tus hijos. Es como que se te
claro, missatges,
y encima te sientes fatal tú.
Son como missatges contradictoris, ¿no? ¿Tú crees que aquest missatge de individualisme va més orientat cap als pares?
Y luego te sientes fatal porque es como no me cuido a mí mismo, tengo un trabajo malísimo, encima luego,
jo les he representat dels pares,
sí, sí, sí,
les he representat dels pares. Clar, idò, si en Joel diu que això va cap aquí, vosaltres penseu que de vegades se malinterpreta aquest missatge i això de posa límits, digues no, a vegades va més enllà i fa que no miren cap als altres?
Sí, i crec que se té una visió molt estètica o molt cookie descuidar-se un mateix. Avui m'he fet una crema de coco per la cara. Sí. M'he posat una cinta en els cabells que sembla un moixet perquè m'encanta, perquè és super suau. I és com ja, super cookie a xarxes, i després tothom sap que t'has fet això, perquè mentre ho feies t'estaves preocupant de si hi havia bona llum, de si estava ben quadrat, de si s'escoltava bé, després d'editar el vídeo, després de juntar els clips, penjar-lo, etcètera, etcètera. Sí. I, és un dia de relax, m'he fet un bany d'espuma, i a lo millor això no és cuidar-se. O sigui, jo també crec que cuidar-se un mateix, a part de cuidar-se això físicament o de fer-te algo que t'agradi, també és permetre-te estar malament, permetre-te estar tombat en el llit i dir, és que avui no faré res, o renunciar a qualque plan per no, o no social, no? O de dir, sé que normalment teniu de jo una visió de superfesta o de fer molta feina o el que sigui, però és que avui no hi puc anar. I això també és cuidar-se un mateix, sobre aturar i dir, és que me posaré malalta si segueix aquest ritme. I sobre escoltar-se, sobretot. Jo, en el meu cas personal, moltes vegades no tinc temps d'estar malament perquè estic fent tantíssimes coses que és com, quan t'ha anat el dia? Bien. I després dic, és que he anat a tope, he anat a la universitat, he anat a classe de feina, he anat a fer un assaig, he anat a escalar, he anat a comprar, no sé què, he guardat la compra, he fet tantes coses que dius, joder, com he estat?
És que jo crec que a vegades inclús aquest contingut pot agobiar perquè dius, és que jo no tinc el temps de fer tantes coses, de cuidar-me, de fer-ho tot també tan perfecta, perquè aquests vídeos pareixen perfectes, però és que després ho penses i dius, és que la gent que està gravant aquests vídeos és el seu treball, es dediquen a això. I aquestes persones segurament, en el seu temps lliure, no faran les coses d'aquesta manera com graven els vídeos. Per tant...
Clar. És també el tema de totes les comparacions que poden sorgir si miram a través d'aquestes xarxes socials que ens mostren a gent que viatja, que té èxit, que fa plans, però no tot el que mostren és així.
I que igual a tu no t'agrada això, que igual t'agrada menjar-te una bossa de xetos, i que també està bé.
I claro. també va bé. Ara ja comença a haver-hi gana sempre, no? Aquestes hores. Anem a acabar amb una conclusió. Han tocat molts temes. Avui ens plantejàvem si els canvis a la criança i també de la tecnologia estan influint a les relacions d'amistat humanes, concentrades sobretot a la part adolescent. Que és la secció juvenil. Vinga, jo vos demano, per acabar, que cadascú digui una frase, una paraula, el que vulgueu. Com penseu que se poden gestionar tots aquests nous reptes en les relacions d'amistat de la joventut? És a dir, què penseu que és el més important, el que s'ha de potenciar, el que s'ha d'evitar? Vinga, Valentina.
Jo crec que està molt bé els posar límits i si, mira, aquesta persona ja no me fa bé dir-ho, però també no confondre els límits com sentir que és una crítica. Tipo, si m'han dit, la meva amiga em diu, és que no m'ha agradat com m'has dit això. I ja pensar-ho com que no, m'has tratat tu fatal. També sobre escoltar i empatitzar.
Molt bé, molt bé. Lluís?
Igual que sabre comunicar-se i entendre l'altra persona, i tal, també sabre també quan algo no funciona. I quan algo realment no t'aporta...
Molt bé. També és important. Sí. Jaume?
Mira de fer coses que te divertesquin i, sobretot, és molt important empatitzar i saber escoltar, també.
D'acord. Joel?
Per empezar, dos coses. Una, la primera, todo lo que puedes hacer sin el móvil, déjalo. Todo lo que no tenga que ver con pantallas, no seas vago, levántate del sofá y vete de casa, aunque sea solo para caminar y pasar por cualquier sitio. Y luego también tus padres y tus amigos van a poner de su parte en la relación, pero tú también tienes que poner de tu parte. Y luego, no hay que tratar tan mal a Laia, que cuando haga la revolución de Laia, los que lo hayan tratado mal lo van a pasar muy mal.
Vaja, que t'has dat un tercer consell afegit. Paula?
Jo vull dir sobre la Laia. Mai la Laia va suscitar, o sigui, serà una persona real. Per exemple, si tens un conflicte, li pots dir a ella, estic ansiós, estic trist, estic... Què puc fer per sentir-me millor ara? I una vegada que, a lo millor, aquesta herramienta t'ha ajudat, ja xerres en la persona.
D'acord, molt important. Eduard?
Si volen seguir els vídeos de Disfruta la teva vida, Carpe Diem, tot això, han de ser conscients de lo que estem fent en cada moment. Torna a recalcar el que ha dit la Margarita. Si estem xerrant, estem xerrant. Si estem mirant el mòbil junts i mos posem bé els dos, perfecte. Si cadascú fa lo seu i volem estar junts i així sentim que estem junts, perfecte. Ara, si volem fer algun pla i quedam de fora per anar a fer un passeig, pues anem a fer un passeig, anem a disfrutar.
Molt bé.
No sé si respon gaire a la pregunta, però hi ha una frase que m'agrada molt que diu que la gent confosa fa mal a gent meravellosa. I jo he estat les dues persones. Jo he estat la persona que m'he confós qualque vegada i he ferit a qualcú, perquè a vegades no he dit les coses bé o perquè no era un bon moment a la vida, i he fet mal a qualcú que potser només intentava donar-me suport, i no vol dir que aquella persona sigui dolenta, sinó que m'he equivocat jo, i a l'inrevés. A vegades he estat jo la persona que volia ajudar i volia fer el millor i tenia un superbon dia, i m'he apropat a gent que aquell dia estava furiosa i qui ha acabat patint això ha estat jo o la nostra amistat o tal... I no només m'ha passat a mi, li ha passat a molta gent. Llavors, entendre també que hi ha etapes, que les amistats moltes vegades van per èpoques, que no... És bastant complicat tenir un amic per tota la vida, els interessos canvien, les edats, els entorns, mos canviant de casa... Llavors, és molt dur a vegades com a saber tancar una amistat o no la saben tancar bé, però entendre que va per èpoques, que mos confonem i que, bueno, que segurament haver-nos equivocat una vegada no mos fa mal a les persones.
Molt bé, missatges molt, molt interessants i molt importants. Jo crec que ara podem fer un descans, eh? Sí?
Sí.
Molt bé.
3 Ràdio és coneixement.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció del del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid, Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I després d'aquesta tertúlia tan interessant, arribant ja al final de la primera hora de programa amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i educació. Començant parlant d'un seminari online sobre TDAH.
Hola, soc el Mateu Cervera, responsable de la unitat de TDAH de la UIB, i volia informar-vos que l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca organitza un webinar, un seminari en línia, per el dia 5 de febrer a les 19 hores, titulat Viure en TDAH quan el cervell funciona d'una altra manera. L'objectiu és analitzar què és viure en TDAH des d'una perspectiva neurodivergent, reconeixent l'impacte i les limitacions que pot provocar a la vida de la persona, però també els aspectes que el poden convertir en una forma diferent i valuosa de pensar i de sentir. Podeu trobar el formulari d'inscripció tant a l'Instagram de l'associació, Estil TDAH, com a la seva web, tdahmallorca.org. Gràcies.
Continuem parlant de les activitats educatives que s'oferiran amb motiu del Dia d'Internet Segura. Ens ho explica Maribel Barceló, coordinadora de la línia de formació de la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears.
El dimarts, dia 10 de febrer de 2026, es celebra tot el món el Dia d'Internet Segura. És un esdeveniment internacional amb l'objectiu de crear un internet més segura i millor. Promou l'ús segur i positiu de la tecnologia, especialment entre els infants i els joves. L'Institut Nacional de Ciberseguretat, INCIBE, celebra el Dia d'Internet Segura en diferents activitats que podeu trobar a la seva web. A més, l'INCIBE, juntament amb INTEF, ha desenvolupat un taller per als centres educatius, per als alumnes a partir de 6è de primària. A quin hora es farà? A les 10:30. Quin títol tindrà? Claro, aquí tienes una propuesta. ¿Tú qué harías? Es treballarà en l'alumnat la presa de decisions intel·ligents en temàtiques com el cibercontrol, difusió d'imatges íntimes generades en via i deepfakes, així com la importància d'informar de continguts inadequats.
I seguim amb més propostes. Una nova xerrada virtual per pares i mares.
Bon dia, Regina, i a tots els oients de No Venim en Manual. Jo som en Sergio Izquierdo i vaig fer feina a l'oficina per al programa d'orientació i transició a la universitat i volia convidar-vos a assistir a la trobada online que farem el proper 27 de gener a les 7 de l'hora baixa amb el títol Influencers, quan les xarxes eduquen més que nosaltres, per tractar d'explicar el panorama actual del món dels influencers i les diferents conseqüències que repercuteixen sobre els nostres joves. Es tractarà d'evidenciar les distintes àrees a les quals tenen major influència i es voldrà exemplificar en vídeos reals a quina informació accedeixen els adolescents i així donar eines tant per comprendre en perspectiva les diferències generacionals com per tractar de donar alternatives de pensament i, sobretot, saber que l'educació dels nostres fills depèn del context que tenen però també del posicionament de la seva família. Per tant, us esperem amb moltes ganes a la xerrada. I, perquè hi encara no s'hagi apuntat, pot fer-ho a la pàgina web de seras.ib.cat a l'apartat de xerrades per a pares i mares. Moltes gràcies i fins aviat.
I avui també ens fan ressò d'una proposta interessant pels joves, una formació bàsica de voluntariat online. Ens ho expliquen des de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Si vols fer voluntariat i no saps per on començar, apunta't a la formació bàsica de voluntariat online que oferim des de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears. Es farà del 26 de gener al 2 de febrer. És una formació que es fa a través de Classroom, amb un seguiment per correu electrònic. una càrrega lectiva de menys de 5 hores que pots fer al teu ritme. Així, coneixeràs els teus drets i deures com a persona voluntària, els tipus de voluntariat que podries fer i coneixeràs les nostres entitats. Si t'interessa, inscriu-te a l'apartat de formacions al nostre web plataformavoluntariat.org. És la primera passa per fer voluntariat.
I tancam l'agenda amb el recull de propostes sobre criança que ha fet n'Eduard.
Bon dia a tots. Avui he fet un recull d'activitats relacionades amb la criança pels pròxims dies. Preneu nota. Dia 26 de gener, a la sala polivalent de Muro, es durà a terme un taller sobre acompanyar emocions en l'adolescència. Dia 4 de febrer, a l'IES Campeu Blanc, 5è cicle de xerrades. Lectures per créixer en família, per pares, mares i docents. Durant el mes de febrer, hi haurà el cicle de xerrades Creixem Junts, per a famílies amb nens de 3 a 6 anys a la Biblioteca Can Torró d'Alcúdia. Trobareu més informació a les xarxes socials.
Moltes gràcies a tots per la informació. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No Venim en Manual en continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.